curs del riu Níger, el Joliba dels Mandinga, dibuixa una corba de 4.200 quilòmetres abans de morir al delta pantanós del Golf de Guinea. El Níger flueix terra endins. En qualsevol cas, la corba del Níger, la Boucle, com se l'anomena en la regió, enmarca una terra de contrastos, de paisatges canviants i de ritmes diferents. El riu Níger mai va construir una frontera natural, al contrari, uneix societats de l'Àfrica meridional sudanesa, més humida, i del Sahel, apropa al món mediterrà i l'Àfrica subsahariana i s'inscriu en una ampla xarxa hidràulica que va permetre, d'est a oest, la comunicació entre les conques del Nil i del riu Senegal, gràcies a una llarga successió de llacs i afluents. Les terres englobades en aquest accident geogràfic i en particular les del seu delta interior, més o menys entre Gunda i Migao, van ser sempre terres de mestissatge, habituades a l'encontre de pobles i civilitzacions, i això les ha convertit en un enclavament cultural, històric i polític d'excepció. A les terres que envolten la corba del Níger trobem un extens mosaic d'ètnies i cultures diferents, bambares, mossis, tuaregs, peuls, lobis, dogons, gans, pobles que s'esforcen per mantenir vives les respectives cultures, massa sovint empeses per referents sorgits en altres continents. Avui viatgem cap a una de les terres que dibuixa la corba del Níger, concretament cap a una zona que formava part en altres temps del gran imperi Mossi, un dels més forts i antics regnes africans. Avui, des del Món Obert d'Estiu, viatgem cap a terres de l'antic imperi Mossi. Aterrarem a Burkina Faso. Bona nit i benvinguts a una nova edició del Món Obert d'Estiu. Com saps, des de Ràdio L'Hospitalet, aquí al 96.3 de la FM, ens disposem a fer les maletes amb l'equipatge ben lleuger, però amb els 5 sentits desperts per viatjar a través de les zones i conèixer els pobles de la Terra. Avui farem un viatge diferent, on la música, la història i la cultura del nostre destí s'entrellacen amb l'experiència d'un viatger, en aquest cas que va tenir l'oportunitat de conèixer algunes de les regions de Burkina Faso i de participar en un dels viatges que proposa Àfrica Viva, una entitat que treballa realitzant projectes de desenvolupament precisament a Burkina Faso i activitats de sensibilització a Catalunya. Un grup de persones que senten un gran respecte pel continent africà, que és encara un gran desconegut per la major part de la nostra societat occidental. Ells ens ensenyen l'Àfrica de la gent activa, amb idees, amb veu, amb ganes de participar en el seu propi desenvolupament. Com sabeu, cada setmana volem cap a un país del món a través de l'experiència d'un viatger o viatgera que té ganes de compartir amb nosaltres el que va viure i veure. Somriures, aromes, paratges desconeguts, intercanvi cultural, música... Tot això i molt més hi té cabuda, com sempre, en aquest avió radiofònic d'ús comunitari. Dijous passat ens vàrem quedar justament també a l'Àfrica i coneixíem el somriure del continent. Vam anar fins a Gàmbia amb l'Àngela Ràfols, que va viatjar cap a aquest país de la mà d'ètnic. Avui tornem a situar-nos en territori africà i ens mourem pel terreny, com sempre, acompanyats d'un paisatge sonor triat especialment per l'ocasió, amb ritmes autòctons i músics de la regió. si és la primera vegada que ens sintonitzes o tens ganes de recuperar els anteriors programes i veure els respectius àlbums de fotografies de cada un dels països als que hem viatjat, ja ho saps, entra al nostre web www.coneixmon.org, la web ràdio del turisme responsable. Avui continuem amb la nostra missió nocturna i emprenem el vol al món obert d'estiu per somiar amb altres músiques, amb altres paisatges, colors, gent i gaudir de l'experiència amb la companyia de Damià Caro, Gemma Canela, el nostre viatger protagonista avui, Juan Sotillos i Rosa Arias, representant d'Àfrica Viva. Com sempre també, el control tècnic José Manuel Abadías i qui us parla, Marta Molina, de l'equip de ComSoc, Comunicació Social i SICOM, Solidaritat i Comunicació.
Mariam, et Amadou, bonjour, ça va bien? Comment allez-vous? Comment allez-vous?
Chérie, ne bifè. Kanata kaneto. Chérie,
si us sembla, el que és ja el viatge número 9 d'aquest estiu i aterrem, com dèiem, als territoris de la corba del Níger. Avui parlarem de la música i també del menjar, de l'art, de la cultura, però sobretot de somriures, de relacions humanes i d'intercanvi cultural. I ho farem amb el nostre viatger protagonista, Juan Sotillos. Bona nit.
Hola, bona nit.
I la Rosa Arias, de l'organització Àfrica Viva. Bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies a tots dos per ser avui amb nosaltres i compartir aquest viatge a Burkina Faso amb Àfrica Viva. Ens fa realment moltíssima il·lusió que estigueu aquí i m'agradaria, abans que res, Joan, a veure si pots fer-nos un resum amb una frase de l'experiència que vas viure a Burkina Faso. És difícil, bueno, però...
Sí, és molt difícil, però diguéssim que seria impressionant, no? D'alguna manera, perquè et reculls tota una quantitat de documentació, de fotos, de color, de vida, de moviment, que és impossible de definir d'una altra manera, no?
Avui intentarem fer-ho amb tu.
Sí.
Intentarem traçar de nou aquest viatge que vas fer a Burkina Faso. Burkina Faso és la llar de 60 grups ètnics diferents, grups ètnics que conserven estils musicals propis, al costat de Nigèria i Costa d'Ivori, el país que produeix menys música popular. Malgrat tot, destaquen grups de gran qualitat, com aquest que estem escoltant ara, Farafina, el més internacional, diguem, dels músics de Burkina Faso, que combina instruments ètnics, potents veus i danses. Són els Farafina. Burkina Faso té una rica tradició musical i cada grup ètnic té els seus propis ritmes, danses i instruments musicals. El so del balàfon, per exemple, un instrument de percussió construït amb canyes i carbasses. Alguns el consideren com l'origen del xilòfon. Diuen que va ser Samoro Kanté, diu la llegenda, qui va rebre l'instrument a través dels esperits, amb la condició que un dia que només fos ell el que el toqués. Un dia, però, Samoro va nombrar el griot Bala Faseke, balofonista oficial des d'aleshores. La família Faseke ha estat considerada tradicionalment com custodiadora de l'instrument. Gràcies a això, avui en dia podem gaudir-ne. Es diu també que el terme balàfon procedeix de bales, que en mandinga vol dir parlar. Ningú ignora que els inventors del telèfon potser... segurament van ser africans. Inclús avui en dia utilitzen instruments de percussió per comunicar-se a llargues distàncies.
Konama ulika lo Afrika nyamina Fadinya kelelebi Afrika torola
Tenim, com sabeu, més sorpreses musicals, també preparades avui, però si us sembla, abans de començar a parlar amb en Joan i la Rosa, tenim una cita pendent, com sempre, amb en Damià Caro. Bona nit.
Bona nit, Marta.
Què et sembla si li fem la radiografia en aquest país?
La darrera radiografia del mes d'agost, no, ja?
Exactament, perquè recordeu que la setmana vinent tornarem a emetre cada dissabte a partir de les 10 del matí.
Mm-hmm. De 10 a 11 ens trobem.
Exacte, ens tornem matiners, deixem la nit i tornem al dia. Què et sembla? Comencem?
Aprofitem la nit.
Som-hi. Estat.
Antigament denominada República de l'Alto Volta, el país, el 4 d'agost de 1984, va ser renomenat pel president Thomas Sankara com a Burkina Faso, que significa País dels Homes Íntegres.
President actual.
El president actual, Blaise Compaoré, va accedir al poder el 1987 després de l'assassinat de Thomas Sankara, conegut com el Che Negre.
Capital.
La capital i principal ciutat és Ouagadougou, familiarment coneguda per la població local com a Ouga, on hi viuen més d'un milió d'habitants.
Llengua.
El francès és l'idioma oficial, però les llengües autòctones són els idiomes propis de les ètnies, com el moré, el diula i el burmanxe.
Situació geogràfica.
Burkina Faso és una república de l'Àfrica Occidental situada a la conca superior del riu Volta, límit al nord i a l'oest amb Mali, a l'est amb Níger i Benín i al sud amb Togo, Ghana i Costa d'Ivori.
Superfície.
Burkina Faso, amb els seus 274.000 quilòmetres quadrats, una superfície equivalent a més de la meitat de l'estat espanyol, es troba en un altiplà que s'eleva suaument cap al sud, amb altures d'entre els 200 i 715 metres. Com més s'avança cap al nord, més sec és el terreny, fins a arribar, finalment, al desert del Sàhara. A l'est del país predominen els boscos i al sud, selva tropical espessa i plantacions de canya de sucre.
Clima.
El clima de Burkina Faso és tropical. Podem diferenciar dues estacions, una seca i una altra humida. En la seca, de novembre a maig, a l'extrem nord del país, l'aridesa s'accentua per la influència del Harmattan, un vent del desert del Sàhara. L'estació humida és de juny a octubre. Les temperatures mínimes poden estar per sota dels 10 graus i les màximes per sobre dels 40.
Població.
Burkina Faso és un país de treballadors rurals amb més de 14 milions d'habitants que es concentren al centre i sud del territori. La població de Burkina està formada per unes 60 ètnies, entre les més nombroses, la ètnia Mossi.
Religió.
La religió al país està dominada per les creences animistes, però també per les musulmanes i, en menor mesura, per les catòliques i protestants.
Economia.
L'activitat econòmica més important de Burkina Faso és l'agricultura, que alimenta a més del 90% dels burkinesos i ocupa a més del 70% de la població activa. A diferència d'altres països de l'Àfrica Occidental, Burkina Faso es dedica a l'agricultura de subsistència, amb l'objectiu d'arribar un dia a la completa autosuficiència alimentària. Així doncs, la major part de les terres conreades del país estan destinades a la producció de cereals com el blat de moro, la melca i el mill. Aquests cultius es complementen amb la mandioca, l'arròs, el cacauet i la canya de sucre, que creixen sobretot a les regions del sud, més humides. Burkina importa petroli, cotxes i productes manufacturats i, en canvi, exporta cotó, fruites, llegums i bestiar.
Yeah.
després d'aquesta radiografia important, on ha tornat a sortir precisament el vent Harmattan, que ja comencem a conèixer, aquest vent del desert del Sahara. Continuarem i continuarem coneixent la música, la cultura, el paisatge, els colors, la gent de Burkina Faso. I ho farem, com dèiem, a través d'en Joan Sotillos i també de la Rosa Àries, de l'organització Àfrica Viva. La Rosa és ja amb nosaltres. Bona nit, Rosa.
Hola, bona nit.
Com estem?
Molt bé.
Contenta?
Perfecte. Sí,
estem viatjant, com saps, cap a Burkina, entre altres raons, perquè tenim ganes de conèixer les propostes que vosaltres feu, a part d'explicar-nos en què consisteixen els vostres projectes i com treballeu. Ens agradaria també que en ressaltéssiu alguns aspectes de la realitat actual de Burkina Faso i també ajudeu una mica a conèixer la història d'aquest país. En qualsevol cas, Rosa, com va començar tot això?
Una llarga història. Tot això va començar l'any 98, quan un grup de catalans van fer un viatge de voluntariat a un altre país, en aquell, bueno, vam anar a Togo, i allà va sorgir la idea de fer algú nosaltres, no?, de posar projectes en marxa. Per una altra part, teníem contacte amb una persona que estava vivint a Burkina Faso. Ell, el Florent Cuodoro, que és el responsable tècnic dels projectes d'Àfrica Viva actualment a Burkina Faso, va ser el que ens va dir: mira, conec una zona al sud de Burkina on estan demanant a veure si es pot posar en marxa un projecte d'abastament d'aigua. Nosaltres teníem moltes ganes, vam buscar finançament per començar amb un pou que no costava tants diners com els que hem acabat fent després, que són més... es diuen forage, els últims que hem fet. I així va començar tot, amb una acció molt petita en un poble del sud de Burkina Faso, i aquesta mateixa acció, doncs, es va anar ampliant fins a acabar en un projecte de desenvolupament rural integral de la zona.
Rosa, recorda'ns una mica el perquè del problema de l'aigua.
A veure, el problema de l'aigua a Burkina Faso, sobretot, està molt relacionat amb el clima. A veure, ja hi ha, com heu dit abans, a la radiografia del país hi ha dues estacions, l'estació de pluja i l'estació seca. L'estació de pluja és el nostre estiu, no?, diguem, o sigui, des del juny fins al setembre. I amb l'aigua que cau durant aquells mesos és amb el que han de viure durant la resta de l'any. Què passa? Doncs que hi ha anys, i cada cop més, que l'estació de pluges no és tan plujosa, amb la qual els pous i la terra no està lo suficientment humida per aguantar tota la temporada seca. I a l'època seca, doncs, hi ha alguns mesos en els que els pous, doncs, es queden sense aigua, i això, doncs, evidentment és una problemàtica per al dia a dia, no?
Exacte. Perquè a part d'aquest projecte de desenvolupament rural enfocat en l'aigua, teniu altres projectes, altres històries que aneu fent des d'aquí i també allà.
Sí, o sigui, a part d'aquests projectes de desenvolupament rural que fins ara hem fet al sud del país, i ara estem començant un altre projecte al nord del país, perquè és més o menys igual que el de Wessa, que és el primer projecte. Aquí fem projectes de sensibilització, accions, i el que pretenem és apropar la realitat de l'Àfrica Occidental, concretament de Burkina Faso, a la població, tant sigui nens, adults, adolescents.
I això ho feu, diu aquí a la vostra pàgina web, africaviva.org, diu: som un grup de persones voluntàries, catalans i africans. És a dir, catalans i africans treballen aquí i catalans i africans treballen a Burkina.
Sí, o sigui, catalans treballen aquí i africans treballen
només allà.
Sí,
aquí
perquè
no, aquí no.
Sí, de moment cadascú de nosaltres som voluntaris, o sigui, cadascú tenim la nostra feina i no hi ha ningú que s'hagi traslladat allà tot un any, per exemple, per treballar fins al moment. El que anem fent és que anem viatjant, ens anem rotant i fem estades d'un mes o un parell de mesos per fer el seguiment del projecte, però, clar, no podem estar-nos molts mesos perquè tenim la nostra feina aquí.
Rosa, teniu també un altre projecte, que és un projecte de reintegració social de nens del carrer, justament de la capital de Burkina Faso. Com funciona
sí,
aquest projecte?
Aquest projecte, el que, igual que els altres, de desenvolupament rural, nosaltres el que fem és cercar contraparts locals o associacions que tenen una idea, que tenen ganes de treballar en algun aspecte concret per millorar alguna cosa, no?, de la seva situació actual. En aquest cas era una associació que s'anomena Diancadí, que tenia ganes de treballar en el que és la reintegració social de nens del carrer d'un barri de Ouagadougou, de la capital del país. Doncs nosaltres el que hem fet amb Diancadí és donar-li eines i donar-li ajuda perquè puguin tirar endavant aquest projecte que ells ja tenien, i a partir d'aquesta primera empenta doncs ja són ells els que continuen treballant.
Mm-hmm. Hi ha una altra història que m'ha cridat l'atenció, que és les activitats que feu a les escoles. Feu una activitat que la descriviu com a conte sobre la natura africana, no?, que a través de narracions procedents de la tradició oral voleu donar a conèixer l'estat actual del medi ambient, etc, etc. On ho porteu a terme? Quines escoles? Com?
Sí, això és un projecte que està ideat per Àfrica Viva i també per una altra ONG que es diu la Lliga dels Drets dels Pobles, que té la seva seu a Sabadell. Totes dues ONGs vam pensar un projecte que ajudés a fer arribar la realitat de l'Àfrica Occidental als nens i nenes més petits, als nens i nenes de primària. Aquest projecte consta de tres activitats, que són els contes, també l'explicació d'un país africà, i l'altra activitat, a veure, un moment, que ara...
Si no et surt no passa res, eh? Vale. Desenvolupem les que...
Bueno, hi ha tres activitats que es posen a la disposició de cada escola que ho demana, i després hi ha una maleta pedagògica tota plena de materials africans amb un dossier per fer activitats, perquè el mestre pugui fer activitats amb els nens.
Amb els nens.
Sí.
Molt bé. A part de tot això, que ja és molt, déu-n'hi-do, feu conferències i exposicions, i ara se'm passa pel cap que potser el Joan Sotillos, que serà amb nosaltres en breu per explicar-nos el seu viatge, ha exposat les fotografies que precisament ens ha portat ell avui aquí, sí, en forma de llibre. Uh-huh. Ho ha fet.
Sí, sí, sí. A part de les activitats de les escoles, fem exposicions, xerrades, i aquestes exposicions fotogràfiques són possibles gràcies a la col·laboració del Joan Sotillos, que va venir el 2006, ens va acompanyar a Burkina Faso. Allà va fer una sèrie de fotografies, de les quals després van sortir dues exposicions fotogràfiques que fins ara han estat voltant per diferents llocs de Catalunya i estan a la disposició, doncs, de tothom que ho vulgui, no?
O sigui, que va ser justament a partir del Joan, que va començar tota la història de les exposicions.
Sí,
de les
sí,
seves.
Sí. Molt o sigui, bé. Ell tenia ganes de venir a Burkina, deia que sabia fer fotos i nosaltres vam...
I com el veu enredar? Doncs molt bé. Com el veu enredar perquè vingués?
Bueno,
com plantegeu
no,
aquest viatge?
No el vam enredar, això que ho expliqui ell, si vol...
O potser després, però sí, pels oients, per enredar-los amb ells, no? De dir, quin és el viatge que plantegeu?
Ah, sí. Nosaltres el viatge que plantegem cada estiu és un viatge amb poqueta gent. Procurem que no siguin més de 5 o 6 persones. Una estada d'unes 2 setmanes i participant en alguna activitat amb gent d'allà, local, de les zones on nosaltres treballem.
Doncs tota la informació que ens ha aportat avui la Rosa i molta més, ja ho sabeu, entreu a la pàgina web. I moltíssimes gràcies, Rosa,
encantada.
Per haver estat amb nosaltres. Fins una altra.
Gràcies.
La història de Burkina Faso és en part la història de l'antic regne Mossi. Al voltant del segle XIV, pobles provinents del nord de l'actual Ghana van formar diversos estats Mossi, desenvolupant un sòlid sistema administratiu i una tradició de regnes divins. En el segle XV, els Mossi van ser conquerits per l'imperi Songhai, però van recuperar la seva autonomia un segle més tard. Durant segles, el territori de Burkina Faso ha estat la terra de poblacions seminòmades dedicades al pastoreig procedents del sud del Sahara, que es van anar assentant a poc a poc. El 1896, França va ocupar tota la regió i el 1919 es va convertir en colònia francesa amb el nom d'Alto Volta. Després de diverses revoltes anticolonials, els burkinesos, el 1960 logren la independència. Independència gestionada per successius cops militars, cops d'estat militar. El 1984, però, alguna cosa canvia perquè el capità Thomas Sankara, conegut com el Che Negre, arriba al poder i proclama finalment una república democràtica i popular. Parlarem d'ell també avui. Avui estem viatjant cap a Burkina Faso, amb Àfrica Viva, i amb el nostre viatger protagonista avui, en Joan Sotillos. Bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta'm, Joan, quan i per què decideixes embarcar-te en aquesta aventura?
Bueno, no sé, Àfrica sempre té un encant, no?, per un fotògraf. I llavors, jo havia estat ja a Marroc abans i també al Sàhara, amb el Fons Català de Cooperació, que vam fer una exposició de fotografies per ells, i bueno, també va estar 2 o 3 anys donant voltes per tot arreu, per tot Catalunya i així. I en una exposició que hi havia a la Festa Major de Sabadell, hi havia una parada d'Àfrica Viva, i bueno, me vaig acostar i vaig conèixer la Rosa, no? Hombre, què tal? Mira.
Què feu?
Mira, som una ONG, som petits, anem a Burkina, fem pors, cuidem nens, tal, hòstia, que interessant. Dic, bueno, jo faig fotos. I, pues bien, volem fer una exposició i tal, bueno, pues ja parlarem. I això era el setembre del 2005. Bueno, el vam seguir parlant, vam parlar per telèfon, bueno, què, com ho tenim, anem, no anem, i ja quan es va arribar l'hora de l'estiu ja la vaig trucar i dir, bueno, quan salim, venga.
Què fem,
no? I ja, bueno, vam posar la maquinària en marxa. Aleshores, ells fan un viatge amb un grup de gent organitzat, que van a fer una sèrie de coses, com ha explicat ella, no? I ella va dir, bueno, jo aniré a lo millor una setmana abans o 15 dies. I veig, jo me voy contigo.
Perquè, exacte, surto d'aquí ara, amb tu.
Sí.
No et pots perdre ni un segon, eh?
Clar, no, perquè, diguéssim, anar amb un grup de gent és més complicat per fer fotos i coses d'aquestes, no? Llavors, si vas sol, pares qualsevol, i para aquí, pum, fas la foto, tornes a pujar, tornes... Clar, si vas amb gent, d'alguna manera, no és que molestis, però cadascú...
Clar, no.
Vas en un grup i és un altre tarannà, no?
Escolta'm, Joan, perquè tu ja estàs, ja has arribat a Burkina Faso, no?
Bueno,
és a dir,
sí.
Tu vas sortir d'aquí amb la Rosa i va
bueno,
una...
Al final va venir també una periodista que es diu Sònia, que també, que si vinc abans, que si vinc després, al final van coincidir tots tres i vam anar 15 dies voltant per aquí, per
és a dir, els tres vau arribar a Burkina i allà qui us va rebre quan vau arribar...
Bueno, ens esperava el noi de l'associació de Yankadi, estava allà, que no sabem com s'havia enterat, però bueno, s'enteren, no se sabe com, i ens
potser
esperava
allà. Potser el que comentàvem abans, que tenen una capacitat comunicativa molt important.
Sí, deu ser, no sé. No sé com, però diuen, què haces aquí? No? Calculaven que ja devien venir, no sé.
I es van presentar allà.
Sí. Arribes a les 3 de la matinada, no? En un avió que, bueno, via, sembla que era Marroc, Casablanca, i, bueno, arribes, comences a fer papers, donar fotografies, que no saps per què volen tantes fotografies de tothom que entra, no? I bueno, omples tot una sèrie de formularis i al final surts d'allà i, bueno, tot està a les fosques i agafes un taxi que has de negociar el preu, no? I anem circulant, bueno, anem a l'hotel i diu, això és el centre, de la capital. Ah, bien, no hi havia ni llum al carrer, ni asfalt, ni res. Dic, bueno, pues, ara ja, fantàstico.
Ja ho anirem coneixent
al carrer. I res, el dia següent, per això, a les 7 del matí, et despertes, t'aixeques i surts al carrer i buam, és una bomba de color i de moviment per tot arreu. Tothom es belluga, tothom camina, tothom fa coses o estan asseguts a la porta de casa, però tothom viu al carrer, no? No és com aquí que pots estar tancat.
I ja éreu a la capital.
Sí, a Ouagadougou, sí.
Exacte,
sí.
Costa, dir el nom. Sí, jo estic dient tota l'estona la capital perquè realment em costa.
Sí.
Escolta'm, i un cop allà, deies colors molt vius. Què vau veure els primers dies? Vau ja entrar en contacte amb tota la gent que us esperava?
Primer havíem d'estar 24 hores a la capital perquè has de fer el visat i han de donar un paper, no sé què, però ens vam anar a un poble que es diu Tebelé, que està a uns 100 quilòmetres, que és un poble que tenen una arquitectura amb unes pintures de colors, les cabanes que tenen ells de fang, les pinten de color blanc i de color negre, amb unes ratlles com triangles, i ho fan amb calç i amb, bueno, amb una pedra amb basalt. Uh-huh. I després, la, bueno, la casa està feta amb fang i amb excrements de vaca. I ho barnissen
tot.
Sí, 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 un adobe. I ho barnissen tot per protegir la lluvia de la pluja amb un... amb una llavor d'un arbre, que no, ara no me'n recordo com em van explicar què feia, no? I, bueno, en un trajecte de 100 quilòmetres van punxar 8 vegades les rodes, al final van deixar el cotxe, van fer autostop de nit, bueno, és un...
Una aventura
és un,
contínua.
Sí, sí, no pares mai. Però sempre que pares, trobes algú que al carrer que t'acosta i parla i veus una casa. I sí, 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 sí.
Estava jo ara mirant el llibre que m'has portat, que m'ha fet moltíssima il·lusió veure'l i tenir-lo davant, perquè és difícil en ràdio traslladar tot el que ens has portat en imatges, no? A mi m'agradaria que ens comentessis alguna de les imatges que més tens allò al cap gravada, que dius, ostres, aquesta és d'aquelles que... Per exemple, n'estic veient una jo ara d'aquí de dones africanes que estaven treballant plegades.
Sí, però...
Si vols, a veure, la que tu vulguis. És que a mi m'han impactat totes, perquè realment són uns colors molt vius. Algunes he vist que les han aprofitat també a la pàgina web d'Àfrica Viva.
De... Sí, aquestes dues, va.
Va, som-hi. Sí. Què me'n diries d'aquesta primera? Bueno... Si em permets, llegiré primer el peu de foto.
Correcte.
Diu, no hi ha camins, no hi ha rètols, però sempre hi ha gent que camina i camina amunt i avall. On va? D'on ve? I surt una dona amb un nen a l'esquena i una espècie de bola, una safata al cap.
Sí, sí. No, això era al sud de Huesa, que estàvem donant una passejada per la... És sabana, això. Uh-huh. I, bueno, vas caminant i constantment se't creua gent, però això no n'hi ha camins, no n'hi ha res, però tu vas trobant amb un senyor que ve carregat de llenya, una senyora, perquè la llenya la porten elles, uns burros que passen, un que porta unes cabres, un... I, bueno, no sé, aquesta foto en concret és la imatge de la dona típica.
De la dona africana, no?
De la dona africana, sí.
Treballadora.
El nen a l'esquena i amb el cap sempre un bulto que porta càrrega amunt i avall de lo que sigui, no?
Exacte.
I és una mica...
Perquè quin seria una mica el paper de la dona africana en aquest cas? És la que porta el pes de la llar, de la casa?
Bàsicament, sí. Sí, sí, o sigui...
Economia domèstica.
Sí, sí, sí. Diguéssim que la ONG Àfrica Viva fa un sorç a Huesa, a tots els pobles que estan en aquest àmbit, no? I es diu el jardí de les dones, el jardí de les femmes. Bueno, això de les dones, perquè sí, sí, perquè tots són dones les que treballen, perquè elles, diguéssim, que tenen la capacitat de poder-se ordenar, treballar, i els homes, jo què sé, és un altre estil.
Què fan els homes? Treballen en altres llocs?
No ho sé, treballen al camp, suposo, però jo vaig veure molt pocs de treballar.
Hi ha una altra fotografia que em deies que tenies ganes de comentar. El peu de foto diu, sota l'ombra dels grans arbres de l'Àfrica, els homes es reuneixen i parlen de la vida compartint una carbassa de dolor. Els joves pensen i planegen el seu futur. I aquest menut, aquest nen que es veu a la fotografia dormint, somia potser en un món més just. Aquesta fotografia, a part de la imatge en si, vol dir moltíssimes coses, no?
Sí, bueno, veníem de menjar i anàvem amb el cotxe i vam trobar aquest nen que estava dormint a sobre d'un pisó de matxacagrà, no? Però dormint sobre d'una fusta. I va dir, para un moment. I sense baixar del cotxe li vaig fer la foto i vam continuar, no? Però que, no sé, jo crec que té molta força i a mi m'agrada molt personalment aquesta fotografia, no?
Parlar al peu de foto del somni.
Sí,
quin és el
bueno,
somni, aquest
bueno,
somni africà?
El somni és millorar, sempre. Man, it's Friday. You don't have a job. Nothing to do. I'm gonna get you high.
I quin seria, diguem-ne, el ritme de vida de la gent, Joan? És tan diferent d'aquí.
Sí, tot és, no sé, és una altra manera de pensar, no? O sigui, quan tu quedes amb un taxista i dius, demà vénem a buscar a les 9, bueno, però es presenta a les 11, perquè per ell ve pel matí, ell ha de quedar al matí i punto. No l'expliquis que a les 9 del matí és un horari alemany, no?, de rígid, ve pel matí, punto, ja està. I tot és així, tot és Àfrica, tot és lent, ja anem fent, ja ens trobarem, tranquil, no problem, no... No hi ha problema, ja està.
No passa nada.
No passa nada.
Els burkinesos, els ciutadans de Burkina Faso, constitueixen, tot i estar organitzats en 30 estats i tenir orígens molt diversos, una població rural orgullosa de les seves arrels, la convivència quotidiana amb la naturalesa els va portar cap a la música i cap a un instrument, el més autènticament africà, no? El tambor. És el tambor el que fa ballar a l'Àfrica, entre els trànsits i potser entre aquest llenguatge musical. En els inicis, el tambor es converteix en un mitjà de comunicació, en un llenguatge. També té un paper protagonista en la caça i acompanya les llegendes dels poetes. Avui en dia, el tambor és també el batec del cor de l'Àfrica que s'ha d'escoltar, el que fa vibrar el cos, l'ànima africana, que entra a la pell, fa córrer esgarrifances a l'esquena, regira les entranyes, l'esperit i els sentits. És aquest batec el que estem sentint, el batec de Burkina Faso. Joan, quina seria la importància de la música precisament a Burkina Faso? Vas veure gent tocant instruments pel carrer o no?
Quan es veus ballar, diu, vámonos directament perquè tenen el sentit del ritme d'una altra manera que nosaltres, no? Perquè aquí tothom es belluga d'una manera tal, però allà veus un nen petit que amb prou dificultats camina i sent la música d'una ràdio o d'un tambor per allà i es belluga, però d'una manera que dius com lo hace, no? Com se puede mover así, no? Uh-huh. I, bueno, en general, tota la gent, quan fan una festa, que a vegades amb la ONG també, la despedida i tot això, pues fan un moviment, clar, tothom es belluga d'una manera increïble, no? Amb un nen a l'esquena, però el cos es belluga d'una manera que és indescriptible, no?
I què, vas ballar?
Sí.
I l'experiència?
Bueno, un desastre.
Un desastre.
Sí, sí.
Escolta'm, Joan, després de la vostra arribada, dels tres, va venir més gent? Vau continuar...
Sí, bueno, jo vaig estar 15 dies i en l'avió que jo marxava venien la resta dels viatgers d'aquest any, del 2006, no?
Tu et vas encarregar una mica de fer les fotografies i de portar el material gràfic de sí, tota aquesta experiència, sí, de Burkina Faso. Uh-huh. No sé si vas acompanyar en concret algun dels projectes d'Àfrica Viva,
bueno,
sobre
sí,
el terreny, a part.
Bueno, ells tenen l'associació aquesta dient que que cuiden els nens i havien comprat un local, una casa, i que vam anar allà i dir, bueno, estamos decorando esto porque... volíem pintar uns dibuixos, dic, el Joan es farà tot. S'ha de dibuixar, doncs
bueno. S'ha de dibuixar, ja sobre ets arquitecte,
sí,
que no
sí,
hem dit.
Sí, sí, doncs vinga, vull un nen amb l'avi que li explica un conte, pum, pues un dibuixer de l'avi. I vam fer 10 o 12 dibuixos, que com que punxaven les rodes cada 2x3 amb el cotxe, doncs agafa la llibreta i pum, aprofitar el temps. I després vam dibuixar a la paret del pati tots els dibuixos que ells havien encarregat, i quan va venir el grup més voluminós de gent, ells les van pintar ja amb colors.
Ah, molt bé, és a dir, sí, que vas contribuir bueno, gran part.
La gota petita que vam poder fer, sí.
Molt bé, molt bé. Parlàvem abans del Che Negre. Així és conegut el capità Thomas Sankara, que va representar una esperança del panafricanisme. Ell va començar per canviar el nom colonial d'Alto Volta pel de Burkina Faso, i va voler canviar la història d'un país víctima del saqueig, de l'explotació, de les empreses transnacionals, hereva gratuïta, diguem-ne, d'un enorme deute extern. Les polítiques revolucionàries van ser la devolució de terres a les comunitats camperoles, la construcció de preses, campanyes d'alfabetització i de salut, reconeixement de la dona com a part activa de la vida social i política, protecció del medi ambient, lluita contra la corrupció i el deute extern, considerada ja aleshores per Sankara com una nova forma de règim colonial. El Che Negre, no, dèiem, va ser assassinat el 1987 després d'un cop militar dirigit per Blaise Compaoré, qui utilitzava un llenguatge polític semblant al de Sankara, però sense la posada en pràctica de les paraules, diguem-ne, no? Mm. Campaoré presideix avui Burkina Faso amb una constitució aprovada als anys 90 i diverses eleccions democràtiques guanyades. Com creus tu que veuen els burkinesos? És difícil, eh?
Sí, difícil.
Com creus que veuen la figura de Thomas Sankara?
Ah, bueno, és el Che Negre, evidentment. Sí, sí, és com el Salvador, no? O sigui, tothom té un record d'ell. Bueno, la comunicació és difícil amb ells perquè, clar, ells parlen... Bueno, jo no parlo francès i és difícil comunicar-te, però que sí, sí, que el tenen com molt present i la gent, quan si comentes alguna cosa referent amb ell, estan orgullosos.
Estan orgullosos.
Sí, sí.
I com ho expliquen? Ho expliquen realment amb nostàlgia?
Sí.
Perquè ara com el govern que tenen ara realment no ho veuen clar, tenen ganes de canviar-lo.
Jo vaig passar a veure el president actual, i anaven, no sé, 25 motos per davant, una limusina a darrere i 25 motos per darrere, tots. Uam. Ell em sembla que portava un 4L com a cotxe oficial, no? Perquè era del poble i no podíem gastar diners en això, no? O sigui, són coses d'aquestes que comenta la gent, que explica, no?
Compaoré, recordem que va, diguem, ser el capdavanter d'aquest cop militar que va assassinar el Che Negre, no? Ell, de fet, va batejar la nova Burkina Faso amb el nom de País dels Homes Íntegres. Potser per això, no? Aquest orgull.
Sí, sí, de... no, perquè els africans amb ells són molt orgullosos de si mateixos, no? O sigui, tenen aquest punt de...
d'orgull.
Sí, sí.
Recordeu que després d'escoltar aquest programa, el 96.3 de la FM, podreu tornar a escoltar els consells del viatger protagonista avui i veure les fotografies que comparteix amb nosaltres, en aquest cas molt, molt interessants, perquè el Joan Sotillos va fer, recordem, una exposició referent a aquest viatge que va fer a Burkina Faso. No sé, Joan, si ens podries parlar una mica de la gastronomia del país. Què menjava o què bevia o...
Bueno, bàsicament bevíem aigua que es diu flat, o fly, o una cosa semblant. No, l'aigua es diu lafi, lafi.
Lafi.
Lafi, perquè tot ho has de prendre embotellat, no? Perquè si no, bueno, l'aigua d'allà no la podríem beure, no estem preparats, no? I després també vam beure alguna cervesa flat perquè em van dir elles, tu, aquí has de comer cervesa del país.
Del país.
Vinga, posar a tomar cervesa flat.
Com als altres països africans també hi ha moltíssima tradició de beure cervesa... d'aquelles grans, que són més grans que les d'aquí, amb ampolles més grans, o no?
No,
en el cas de Burkina, no.
No ho sé, no ho sé, això.
I què menjava?
Menjàvem, bueno, bàsicament arròs, pollastre, ous i pasta.
I el que hi havia.
I el que hi havia, sí, sí. Sí, vam estar en un poble que només hi havia arròs amb mongetes, i agafaven en la mà la quantitat de menjar que corresponia, t'ho ficaven en un bol i t'ho menjaves, i ja està.
Escolta'm, Joan, he vist que has portat, a part d'aquest llibre de fotografies, has portat unes anotacions i una espècie de llibreta que tu vas utilitzar com a diari, com a...
Sí, com apuntar les coses per quan vens a un lloc com aquest de festa, puguis-te'n recordar, no?
Quin record tens de cada un dels passatges que has escrit en aquesta llibreta?
Bueno, quan ho tornes a llegir, dius, ostres, que he escrit, no? O sigui, el paisatge, per exemple, diu... És monòton, però no cansa. O sigui, és constantment igual. Arbres, baobats... L'altre, no sé com es diu, d'on treuen els timbals i tot això. Bueno, és igual.
Són arbres grans.
Sí, el carité. O sigui, són carités i baobats, però immensos. I sabana, i gent que camina. O sigui, tot el camí és igual. I cases de fang amb el sostre de palla. Però no canses gens, no? O sigui, és un... aquesta sensació.
Abans comentàvem si coneixies alguns altres països de l'Àfrica.
Bueno, vaig estar al Marroc i al Sàhara.
I ara, després de Burkina, amb ganes de tornar a un altre país
africà?
Sí,
sí, sí. Bueno, tornar a Burkina també, perquè ja que conec Àfrica Viva i tot això, pues, ara estan fent una altra activitat al nord, que també, bueno, potser l'any que ve tornem-hi.
De què es tracta aquesta activitat?
No, de fan pous. Pous
d'aigua.
Pous d'aigua, sí, per regar.
Doncs, Joan, de veritat, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i des d'aquí faig una crida que si algú realment està interessat en fer una exposició de fotografies de Burkina Faso, aquí hi ha un material impressionant, inacabable, maquíssim, i jo us convido a que us poseu en contacte amb Àfrica Viva i amb el Joan Sotillos per poder exposar de nou aquestes fotografies. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres.
Fins una altra.
Adéu.
En aquest programa de ràdio, aquí Ràdio L'Hospitalet, que com sabeu és l'únic programa de ràdio que s'acosta als pobles de la Terra d'una manera responsable, ens agradaria sempre tenir més temps per gaudir de la conversa, de la música amb els nostres viatgers. Avui se'ns acaba el temps, hem viatjat amb Àfrica Viva, amb Rosa Àries i el nostre viatger protagonista avui, en Joan Sotillos. A nosaltres ens ha agradat moltíssim fer el viatge amb ells, us recordem la pàgina web d'Àfrica Viva, www.africaviva.org. ORG. I avui, com cada estiu, tenim també la secció dedicada als contes del món, un viatge literari a càrrec de la Gemma Canela, qui amb la seva veu i la seva curiositat literària ens apropa una vegada més a una llegenda o conte, en aquest cas de Burkina Faso. Benvinguda, Gemma.
Hola, Marta.
Com ha anat aquesta investigació literària per Burkina?
Doncs mira, he trobat un conte que parla de l'origen de la valentia de les dones bobo de Burkina Faso.
Em deixes de pedra. Les dones bobo.
Exacte.
Com es titula?
Es titula La joven doncella i el león.
Doncs som-hi.
Había una vez una joven doncella llamada Guarimangán a la que sus padres habían encargado el cuidado de los campos que poseían. Aquella tarea no era nada fácil, puesto que aquellos campos se encontraban en un lugar en el que habitaban muchos animales salvajes. Entre ellos el león, que viendo que la chica siempre estaba sola en el campo, decidió ir a comérsela. Así, un día, mientras la chica preparaba su comida en el campo, apareció el león con el siguiente saludo. ¡Guarimangan ni Congo! Es decir, buenos días. La muchacha, que era muy lista y veía el peligro que corría, rápidamente ingenió una respuesta. Después de devolverle el saludo, le dijo que su padre le había prometido justo ese día que mataría un león galante para hacerle un tambor con su piel. Y así le cantó. Guarimangan y Congo, Guarimangan yembe in Congo, nefatun ya foneye. Con ayara faganeye, yara kamele va faga, koyeme kumbalane kun, olon olon, olon bebille. El león, al oír esas palabras, huyó asustado, pero al día siguiente regresó para ver si entonces podría comerse a la doncella. Pero la chica entonó de nuevo ese canto que provocó otra vez la huida del rey de la selva. Y durante muchos días fue sucediendo la misma historia hasta que Guarimangán contó a su padre lo que ocurría con aquel león. Entonces el padre decidió ir al día siguiente al campo con su hija para matar al león que la estaba incomodando. Y le advirtió, «Yo mataré a ese león, así que si viene a saludarte, ni le respondas». Y así lo hizo la doncella. Cuando apareció el león a saludarla, Guarimangan ni Congo. La chica respondió con el silencio. Esto hizo que el león fuera acercándose cada vez más y más, tanto que el padre se asustó mucho y pidió a la chica que le contestara como de costumbre para que el león se fuera. Con la puesta del sol, padre e hija volvieron a casa. El padre contó a su mujer que aquel león era muy feroz y peligroso, y que por eso no se había atrevido a matarle. Pero la mujer, que no quería que ese león incomodara a su hija de aquella manera, dijo: «Está bien, mañana iré yo a Bala a ver a ese león». Con una lanza en la mano, la mujer se presentó en el campo con su hija. Cuando el león llegó y saludó a la muchacha, ésta no le contestó. Poco a poco el león fue acercándose, convencido de que por fin iba a comerse a la joven. Pero antes de lanzarse sobre la muchacha, la madre clavó la lanza que traía en el corazón del león, y éste cayó muerto. Antes del anochecer, las dos mujeres volvieron a casa con la cola del león que la madre había cortado para mostrar a las gentes del pueblo la hazaña cometida, demostrando así la valentía que las mujeres bobo poseen.
Avui hem viatjat cap a Burkina Faso, amb Àfrica Viva. Ha estat el vuitè viatge del Món Obert d'estiu de l'any 2009, com sabeu, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable. Hem tingut amb nosaltres la Rosa Arias, en Joan Sotillos i també, com sempre, Damià Caro i la Gemma Canela, la nostra viatgera literària, avui amb el conte La joven doncella i el león. Avui hem conegut una mica més la història, la música i la gent i el paisatge també de Burkina Faso, país que forma part del territori de la corba del Níger. A Burkina Faso hi ha una Àfrica emprenedora, amable, acollidora i treballadora que vol canviar el present i lluitar pel seu futur. La realitat mai és simple i cal veure-la des de tots els angles. Per això, Àfrica Viva organitza viatges a Burkina Faso amb la intenció de donar l'oportunitat de conèixer el país, la seva gent, la seva cultura i la seva manera d'entendre la vida i enfrontar nous reptes i visitar algunes iniciatives i projectes que han sorgit a la mateixa Burkina per millorar la qualitat de vida de les persones. Avui, doncs, dediquem aquest programa a tots els burkinesos i burkineses que lluiten per una vida millor i que segueixen l'exemple revolucionari de Thomas Sankara. Esperem que seguiu viatjant amb nosaltres, amb l'equipatge ben lleuger, però amb els cinc sentits ben desperts durant el que queda d'estiu. Ens trobem el proper dissabte, aquí, a partir de les 10 del matí. Ens trobem al 96.3 de la FM, aquí, a Ràdio L'Hospitalet. Recordeu que durant la setmana estaran ja a la vostra disposició les fotografies del nostre viatger d'avui i el podcast del programa al nostre web, www.coneixmont.org. Crítiques, comentaris, consells, ens els podeu fer arribar a través de l'adreça de correu electrònic info@coneixmont.org. Amadou et Mariam, parella de cecs músics procedents de Mali, el grup de dones amb veus extraordinàries Zap Mama, els burkinesos Farfina i Jewi han format el paisatge sonor del programa d'avui. També Damià Caro, Gemma Canela, José Manuel Abadías a les vies de so i qui us parla, Marta Molina. Ens trobem la setmana vinent. Serà, recordeu, altra vegada al matí de dissabte de 10 a 11 aquí, a la sintonia de Ràdio L'Hospitalet, 96.3 de la FM. No hi falteu.